Mira, avui podia començar explicant-te que és el dia més trist de l'any, segons un estudi d'un psicòleg, el que anomenem Blue Monday, que també és el dia de Martin Luther King, que és el dia internacional del menjar picant, o que és el dia internacional de la croqueta. Però prefereixo que un so comenci el dia i t'expliqui que també avui és el dia internacional de... El quartet de Liverpool, els Beatles. Avui, 16 de gener, també es considera el Dia Internacional dels Beatles. De totes maneres, hi ha tres dies internacionals dels Beatles. Un d'ells és avui, 16 de gener. Avui, tant tal dia com avui, fa molts anys, es va inaugurar The Cavern Club, que és el lloc on es van conèixer i van començar els Beatles. I ara, altres dies... I d'altres seguidors consideren d'altres dies, quan es van conèixer el John Lennon i el Paul McCartney. Però vaja, com que avui diuen que és el dia més trist de l'any i també coincidia amb el dia dels Beatles, doncs escolta, per què no? Comencem amb ells i amb aquest tema que estava dins del seu tercer àlbum, que es va presentar el 10 de juliol del 1964 a la majoria de països del món, menys a Equador i Espanya, que ens vam haver d'esperar fins a l'octubre del 1964. No vam ser els darrers, a la Unió Soviètica va ser el 1986. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana dilluns, 16 de gener... Diuen que potser és el dia més trist de l'any. Jo te l'he començat amb els Beatles, per què no? A més, ara que potser no m'escolta l'Andrea Rodríguez, que sempre diu que no li agraden, però que hi ha temes que sí que sé que li agraden. Hores d'ara, amb 7 graus, 7,3 graus a la ciutat de Lleida, hem assolit una mínima de 2,4. Tot seguit, mira, parlarem amb l'Armando Álvarez, perquè, escolta, ens estan avisant, dient que ve una ventada, una baixada de temperatures... Amb ell parlarem, com sempre, els dimarts, però dic, escolta, truquem-lo avui perquè ens expliqui si ens hem de tancar a casa avui al vespre o no. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem d'esports, estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, advocat de Q2 Consultors, i posarem somriures a les cares de la gent, ja que és el dia més trist de l'any, això diuen, amb el Joel Carnicer. Amb ell ens plantarem a la una. I a partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I parlarem d'esports a la radiografia amb l'Albert Square, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Però mira, que ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, que la Generalitat de Catalunya ha engegat aquests avisos per vent, sí, per baixada de temperatura, per neu... Bueno, què hi ha d'això a la província de Lleida? O què hi pot haver?
És que globalment, a la península ibèrica, pues, es creuran dos borrasques. Però la península ibèrica és un autèntic mosaic de climes i el temps no reacciona exactament igual, no és uniforme ni homogènia. Doncs en les comarques de Lleida no bufarà el vent demà entre ratxes màximes entre 50 i 60 km per hora. Però com s'està dient que en molts llocs podrien superar els 70 i els 80 per hora, concretament en la zona de Barcelona, hi ha una zona entre Barcelona, Martorell, Igualada, la Panadella, fregant ja la zona de la Segarra, i luego la zona costanera també, bufarà molt, i tota la Mediterrània, i les Illes Balears, un autèntic vendaval. I luego, puntualment, d'una manera caòtica, de taques, de cops de vent de 80-90, pues, la resta de la península, però no es pot precisar comarca per comarca. Les comarques de Lleida no tan vent, però sí que farà vent. Les precipitacions avui s'esperen durant la segona meitat del dia. La cota de neu, que ha baixat molt, amb flocs de neu anecdòtics, una mica la Segarra, la Noguera, aquestes anecdòtics, però estan nevant d'una manera moderada a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, part del Lluçà i la Vall d'Aran. Avui tendrà a pujar la cota d'aquestos 500-600 a 1.100. Uh-huh. I demà, com les precipitacions seran entre la nit i matinada de demà, demà al revés, farien recorregut invers, de 1.100 metres cap a 500. I no és estrany que se desplomi en algun moment i veiem alguns flocs a 500, a 400, fins i tot a 300 metres. Va, molt anecdòtic i poc important.
Que ens abriguem. Vaja,
sí, abriguem-nos. Sí, sí que hi ha un descens de temperatures, però demà a Lleida tindrem una pujada de temperatures. és que és algo... Jo crec que a la gent, si se li informa d'una manera global, però luego localment serà clar, diferent. Per exemple, la Prada de Lleida, degut al vent, no baixarà, no gelarà. Fins i tot la mínima de demà seria més alta, 4 graus, i la màxima podria enfilar-se a 10-12 graus, fins i tot 12 graus, perquè per la tarda se podrien obrir clarianes, lluir el sol, tot i que faria el vent, que incrementaria la sensació de fredor.
Però sí que, després, sí que es veu una davallada de temperatures després, a final de setmana.
Sí, sí. Després, durant la segona meitat de la setmana. Mm. Sobretot, la davallada se produiria quan l'aire s'aturi, s'enclote l'aire fred i passi tot el que va passar al gener de l'any passat. Se'n recordeu? 24 dies glaçant.
És veritat?
210 hores sota zero.
Sí,
però feia sol. No vol dir que passi el mateix, però vull dir que no està passant res de l'altre món que no hagi passat fins i tot el gener de l'any passat,
clar,
que va ser molt fred el gener de l'any passat.
Clar,
és l'únic mes de l'any passat que va ser fred.
Doncs...
Tots els demés, després, sobretot a partir de maig, van ser molt càlids.
Doncs, Armando, tenim... demà et tornem a trucar,
sí,
i veiem com ha anat ja la nit.
La gent que s'enfili cap al Pirineu, a més de 1.000 metres, doncs sí, s'hauria de dur les cadenes, no diguem si s'han d'atravessar la Bonaigua, o el Port del Cantó, o que no hi vagi, si
clar,
no és necessari. Perquè sí que s'esperen nevades, sobretot aquesta propera nit i matinada, i primeres hores del matí de demà.
Molt bé.
I demà, aquests vents, però no res de l'altre món a les comarques de Lleida, però sí més cap a la Mediterrània i comarques de Barcelona i Tarragona, però no l'extrem sud, sinó la part mitjà nord de Tarragona.
Molt bé. Doncs, Armando, demà en tornem a parlar. Tu abriga't i cuida't.
D'acord, gràcies.
Gràcies, Armando. Per cert, que parlant de meteorologia, l'associació ADV Terres de Ponent organitza avui una jornada sobre meteorologia que porta per títol Pedregades i gelades al Pla de Lleida. Serà avui a partir de les 5 de la tarda a la sala d'actes de la Diputació de Lleida. O sigui, les comarques de Lleida ja sabeu que sempre les tenim lligades a l'agricultura, que tenen una meteorologia singular i plena de reptes i oportunitats. Cada any tenim alguna història o altra. Doncs bé, avui en parlaran a partir de les 5 de la tarda amb aquestes jornades sobre meteorologia que organitzen des de ADV Terres de Ponent. I sobre l'estat de la xarxa viària lleidatana, doncs dir-te que, com bé apuntava ara l'Armando Álvarez, tant a l'accés al Pla de Beret com al Port de la Bonaigua, hores d'ara és l'obligatori dur cadenes. El Port de la Bonaigua són 20 quilòmetres i l'accés al Pla de Beret són 9 quilòmetres. Ràpidament busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I encara la xarxa viària lleidatana, per desgràcia, hem de lamentar una nova pèrdua de vida a la carretera. De fet, la conductora d'un cotxe va perdre la vida ahir diumenge, al migdia, en un xoc frontal entre dos turismes a la carretera C12 a l'alçada de Corbins. L'avís del sinistre es va rebre quan estaven arribant a 2:15, al quilòmetre 153, a tocar del pont sobre la Noguera Ribagorçana. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles en sentit Balaguer i, com a conseqüència del xoc, la conductora d'un dels turismes de 51 anys ha mort. Els dos ocupants de l'altre vehicle han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. També ahir a la nit dos vehicles van xocar a la rotonda que enllaça el passeig de Ronda amb la Nacional 2 i a l'Avinguda de Madrid, per entendre'ns, la sortida per la carretera de Saragossa. Un xoc, per cert, bastant violent. Tenint en compte que la velocitat màxima d'aquesta zona és de 50 km per hora i que quan t'estàs acostant amb una rotonda s'ha de baixar i molt la velocitat. Doncs així tot, és un xoc violent. Vol dir que, a part de l'accident, a part de que potser algú n'ha haver despistat, doncs la velocitat potser era més alta del que tocava. Bé, canviem de tema. obrim tema polític, perquè l'executiva de Junts per Catalunya, la vegueria de Lleida, ha donat llum verda a l'acord per tal de concórrer conjuntament amb Impulsem Lleida a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Ho fan després que la militància del partit, que integra alcaldes de l'òrbita del PDeCAT, també avalés la coalició. Les formacions confien que l'acord permetrà presentar una proposta política a la majoria dels municipis de les 5 comarques de Ponent. El pacte contempla que els partits adoptin una denominació de coalició que s'establirà més endavant. O sigui, un altre nom d'aquests de Junts, Impulsem, Valorem, Liderem... bueno, un altre nom que t'hauràs d'aprendre per saber a qui votes. Si és que vas a votar, que aquesta és l'altra. Tots els sondejos apunten que el gran vencedor serà l'abstenció, i això sí que no són bones notícies de cap de les maneres. Canviant de tema, el Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha adoptat recentment la patologia digital com a sistema de diagnòstic i ha substituït el microscopi tradicional per aquesta tecnologia a l'hora d'analitzar biòpsies. Veieu que els avenços tecnològics arriben a tot arreu, fins i tot a substituir els microscopis, els tradicionals, els de lents. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, que no es cansa de ser protagonista i de tenir titulars, ha assegurat que es mantindrà l'avenç del curs escolar i, a més, estudiar la possibilitat de fer coincidir l'inici d'escoles i instituts, així com donar a les tardes de setembre un caràcter més pedagògic. En fi, és el tema d'educació, ens en riem i no ens n'hauríem de riure perquè és un tema força seriós, però és que, clar, tal com s'està portant en els darrers anys, de veritat que és per... Si t'hi toque, com per exemple jo, tenir els fills amb edat d'estudis, jo ja els hi dic això, estudieu tant com pugueu, passeu com pugueu, que no en traureu pràcticament res d'aquesta etapa. Sí, aprendre a aprendre, que això és important. Quan arribeu, si és que trien aquest camí a la universitat, és quan us haureu d'espavilar, i sobretot quan en sortiu, quan entreu al món laboral, i t'has d'estar formant tota la vida, llavors és quan t'has d'espavilar. Ara, escolta, de veritat, pica baralla típica de polítics, depèn de qui mane, ho movem, un no ho movem, i ja veieu el que passa després. Va, que fem una pausa rapidíssima, i de seguida està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I comencem el nostre temps amb l'advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que per cert el trobes a Q2 Consultors, a internet www.q2consultors.com. També estan a Balaguer, a Viella i a Barcelona i a Lleida. Jo suposo que el Josep Lluís bàsicament es mou per Lleida, però escolta, ara li preguntarem, que igual també li toca moure's per la geografia. Passeig de Ronda número 57, i si vols un primer contacte ràpid, el 973 28 28 18, per telèfon, 973 28 28 18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Normalment ubicat a Lleida.
Bueno, físicament, diguem-ne que la seu meva o la seu inclús del despatx bàsicament està arrelada a Lleida-Balaguer, però la veritat és que es movem per tota Espanya.
Et anava a dir que si un cas té lloc a l'altra punta d'Espanya, doncs cap
sí,
allà.
No, ja, a més, vull dir, tot el que sigui que pues, zones properes, el que és l'Aragó, el que és Tarragona, el que és Barcelona, per suposat, i Madrid fins i tot, pues, és bastant habitual.
Ara que deia això, igual un dia en parlem, suposo que en parlarem. A les planes web, a baix de tot, perquè, clar, la llei al final ha obligat, i jo crec que aquestes coses també s'acaben fent, però s'acaben fent de mala manera. Vull dir que són poc útils. La política de privacitat, la política de les cookies, allò d'acceptar, i al final és sempre acceptar, ningú ens llegim res. Però als avisos legals, És que ara hi ha tres coses, avisos legals, la política de privacitat i la política de cookies. Avui no anem a parlar d'això, eh? Però ara m'ha vingut a la ment això, que als avisos legals de les planes web hi ha un lloc, si tu busques, que és el marco legal, me sembla, o no sé com li diu, o si tens un problema jurídic amb aquella web, en quin jutjat tindrà lloc?
T'has d'adreçar, sí.
T'has d'adreçar. I clar, a vegades no tenim en compte això. A vegades compres i dius, bueno, si és una multinacional, que sigui, i si tens algun problema, igual et surt el jutjat de París o el de l'altra punta d'Espanya.
Bueno, això no seria massa visual, massa habitual. Pensa que quan estàs parlant de comprar, quan és consumidor i usuari, tens tens una protecció especial, tens un fuero especial, i precisament el que no poden fer és canviar-te'l. És a dir, quan és consumidor... Cada relació té el seu règim, però quan ets consumidor usuari tens una vale. normativa específica que no te poden derogar, en la qual pues, amb això me preocuparia menys.
Vale, però ara m'ha vingut a la ment. En fi, que no és el que anàvem a parlar avui. Avui, des de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez, anem a parlar de la norma jurídica, però o sigui, no d'una norma jurídica en concret, sinó de quan entra en vigor, quan te l'anuncien, i quan entra en vigor, si hi ha efectes retroactius, si t'ho han d'anunciar, com de llarg són, etcètera, etcètera. Perquè això a vegades pot canviar molt la història.
La veritat és que, bueno, quan entra en vigor una norma, quan parlem d'una norma estem parlant d'una llei, un reglament, estem parlant de qualsevol ordre, qualsevol disposició. La idea d'aquest programa va vindre pues, des de que el mes de setembre se va entrar bueno, la llei orgànica 10/22, la coneguda de la llei del sí, solo el sí és sí. I que
no, més que res perquè les lleis no entren en vigor quan en parlem als mitjans de comunicació.
No, home, normalment els mitjans de comunicació el que feu és anticipar-vos al naixement d'aquesta llei, no? Però aquesta llei potser ha donat peu a que hi hagi una conscienciació social i jurídica del dubte de quan entren en vigor les lleis. El que diu una altra llei, el Codi Civil, és que les lleis entraran en vigor als 20 dies des de la seva completa publicació al Boletí Oficial de l'Estat o al Boletí Oficial, al Diari Oficial de la Generalitat. Tret dels casos en què es disposa una altra cosa. Què vol dir? Que podem establir un pla superior o un pla inferior. Normalment aquests plaços entre la publicació i l'entrada en vigor de la norma és el que coneixem nosaltres com a vacatio legis, és a dir, és el plaç diguem-ne natural pues, perquè ens assabentem, no? Tota la informació prèvia que a vegades doneu als mitjans de comunicació abans de que surti una llei. I tenim que tindre en compte una cosa. Hi ha un principi general que és molt important, és que la ignorància de la llei no és excusa del seu compliment. Ja sé que la majoria de nosaltres no ens llegim el boletí oficial, o com a molt ens llegim una síntesi cada dia, però aleshores pues, bueno, pues, vol dir que han de complir les lleis.
Ull aquest punt que acabes de dir, que és important. Per això, recalco sempre que val la pena tenir un advocat o una advocada de confiança, de confiança, no perquè et truqui cada setmana i t'expliqui el que ha sortit nou, sinó perquè les lleis són vives, vull dir, van canviant, i algunes són molt mediàtiques, però d'altres no tant. I és el que dius tu, això, és que jo no ho sabia.
No, de fet, les empreses que assessorem nosaltres, el nostre ram, el normal és que fem una anticipació d'aquelles lleis que han de sortir i dintre de la nostra tasca està la d'informació, no?
Bonidó,
de quan entra en vigor una llei, si entra en vigor parcialment, que també seria possible, i com a excepcionalitat trobem el que se'n diu la retroactivitat. És a dir, en principi les lleis no són retroactives, no produeixen efectes cap enrere, excepte aquelles disposicions que diguem-ne que són sancionadores. És a dir, codi penal, normativa administrativa sancionadora, que sí que té efecte retroactiu, perquè aquest efecte retroactiu és beneficiós pel responsable o pel presumpte responsable.
Però efecte retroactiu amb un límit de temps o efecte retroactiu
cap
enrere del màxim?
No, l'efecte retroactiu, en principi, si no es preveu res, d'una manera absoluta. Amb el que és la tipificació del delicte, és a dir, si el delicte desapareix, pues aquella persona que està actualment a la presó, per dir-ho d'alguna manera, per aquell delicte, pues sortirà de la presó. Si hi ha un plaç de prescripció menor, pues hi haurà aquest plaç de prescripció menor. És a dir, se li aplique el que li resulte beneficiós. Mai, 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 el que pugui resultar caràcter judicial. I això està previst a l'article 9.3 de la Constitució en relació a un altre article Còdic Penal, i sempre amb això, intentant beneficiar al reo, no? I això és el que ha succeït amb aquesta llei del sí sobre sí, amb independència de la intenció de qui la va fer. És a dir, el que obliga és a la revisió d'aquelles condenes i, d'alguna manera, pues, arrebaixes la pena i, fins i tot, en alguns casos, amb l'escarcelació de determinats subjectes, ¿vale? Lo normal és la irretroactivitat, però amb aquelles normes sancionadores o amb alguna altra norma, per exemple, pensem en normativa fiscal també, ara es fica en dubte si tota aquesta nova fiscalitat de grans fortunes, de la banca i energètiques, com se pot aplicar, perquè s'aplica teòricament per exercicis tancats, no? Aleshores, és una qüestió una mica controvertida. En principi...
Has dit sempre l'efecte retroactiu és en benefici...
En benefici...
No al contrari.
No,
és a dir, si ara es fa una llei que endureix coses, penes o multes, si tu ja t'han multat... No, escolta, mira, que ho hem canviat, has de tornar, has
no
de pagar més.
No és que m'hagin multat, és que si jo ja comés els fets...
Bueno, correcte, sí, sí,
si jo comés els fets. Perquè una altra qüestió és que quina norma se m'aplica a mi. És a dir, en principi a mi se m'aplica la norma que està en vigor en el moment que jo cometo, sí, diguem, clar, un fet, no? Vale? Però pensa una cosa, hi ha qüestions que no són un acte unitari, sinó que són qüestions que es prorroguen amb el temps. Una cosa molt senzilla, un arrendament. Clar, un arrendament, pensem que va començar als anys 60 o als anys 70. Bueno, des dels anys 60 als anys 70 fins avui, llei d'arrendaments urbans, n'hi ha hagut vàries. Clar. Quina norma se m'aplica avui en dia? I aquí és quan les lleis preveuen el que se'n diu normes de dret transitori, és a dir, per quin sistema ens regirem, no? Lo qual és complexe. Com a vegades també és complexe, no solament quan apareix una llei, sinó quan desapareix, quan se deroga una llei. Clar. A vegades és molt senzill, perquè la mateixa llei me diu quan esgotarà els seus efectes. A vegades també és relativament senzill quan apareix una llei nova, que té que ser d'igual o superior rango, que me deroga expressament la vella. Però a vegades que ja té lloc allò que se'n diu la derogació tàcita, és a dir, bueno, sembla que hi ha una norma que entra en contradicció i tindrem que interpretar, els jutges tindran que interpretar què se deroga, si es deroga tot, si es deroga una part... És a dir, la qüestió a vegades no és massa complexa. La idea és que, en principi, la llei me dirà, o la norma, el reglament, el que sigui, me dirà quan entra en vigor, els 20 dies de la publicació, o els 10, o al cap d'un any. Hi ha normes que, per la seva importància, se dona un plaç de maduració molt més llarg quan entra en vigor una norma. També me dirà, en principi, quan aquella norma es derogue, i si hi ha alguna qüestió de detenció d'això, m'ho tindria que dir la norma amb claritat. I sabent que les normes no són retroactives, excepte aquelles que me beneficien en algun sentit.
Doncs escolteu, ja ho veieu, que això està viu. És a dir, això va canviant, fins i tot quan ja ha passat temps, pot canviar. Per tant, no està de més que estiguem al dia. I per estar-ho, doncs, a qui s'hi dedique, perquè és que només faltaria que la població en general haguéssim d'estar a l'aguait de tot plegat. Jo tenen un telèfon, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Saps d'on és? Doncs de Q2 Consultors, que sempre pots trucar perquè t'assessorin, sempre, eh? 973-28-28-18. Avui hem estat amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Como me gusta la
vida... A punt d'arribar a 1:45, saps que avui diuen que és el dia més trist de l'any, el Blue Monday, el dilluns trist. De fet, hi ha un estudi en el que va haver un psicòleg, el Cliff Arnall, que és investigador i professor adjunt de la Universitat Gal·lesa de Cardiff, que al seu judici el final de Nadal i la tornada a la rutina condicionen que l'estat d'ànim de moltes persones estiguin a aquestes dates per sota del normal. És a dir, s'ha acabat, per exemple, el dia de Reis, després venen encara les rebaixes, però després ja és aquest, el dilluns. Mira, agafa-te-ho amb pinces, això. Per què et dic això? Doncs mira, perquè avui, al començar el programa, ja saps que repassem això dels dies mundials, i he posat un tema dels Beatles. I hi ha una oient que m'ha escrit un missatge i em diu, escolta, potser sí que estava sent trist el dia, no perquè sigui, no perquè toqui, no perquè sigui el dia internacional, sinó doncs, per això de la cuesta de enero, la pujada de gener,
però que amb el tema dels Beatles m'has alegrat el dia. Doncs mira, perfecte, per això t'ho explico. De totes maneres, el doctor en psicologia clínica Ricardo de Pascual, que és professor de psicologia de la Universitat Europea, adverteix que és perillós dir que el Blue Monday, o sigui, avui, sigui el dia més trist de l'any, perquè estem dirigint l'atenció de la gent cap on hauria de ser. El tercer dilluns de l'any, eh? És, sempre cau així, el tercer dilluns de l'any. La teoria del Blue Monday també dona molta importància al temps hivernal, ja que les baixes temperatures i l'absència de llum durant períodes més llargs fan que es passi més temps a casa i hi hagi, doncs, menys interacció social. De totes maneres, insistim en el que, escolta, si ho anem repetint per tots els canals, que avui ha de ser un dia trist, que avui serà un dia trist, que avui els estudis diuen que és un dia trist, hi ha un tant per cent de la població que s'ho acaba creient i acabarà sent un dia trist. I no té per què, de veritat, no té per què. No forcem coses que no han de ser. Vinga, que nosaltres, per arreglar això, què farem? Posar-hi somriures a les cares de la gent i ja saps en qui, amb el Joel Carnicer.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
¡La madre que lo pa...!
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi hem de posar somriures a les cares de la gent, ja saps, ho fem sempre els dilluns i ho fem ben acompanyats amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Hola!
Que bé que aguanten aquestes connexions ara, que t'escolto bé, que no t'afluixen, que no... No et baixen el volum, tu.
Com ens coneixen ja. Escolta,
que el dilluns en aquesta hora hi ha el Joel. Vigileu, si algú col·lapse, que... Col·lapse, vull dir que no. Que... Si col·lapse el canal d'àudio, és el Joel.
Exacte.
Bueno, Joel Carnicer, que ja portes una setmana d'institut.
Sí.
Què tal aquesta reentrada?
Pues bueno, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. T'ha costat, eh? T'ha costat.
M'ha costat una miqueta.
O sigui,
una
això
miqueta.
No és com anar amb bici, que diu, no, tota la vida se sap fer... No, que un per el costum i poca broma.
És veritat, perquè a més és això que... Hosti, és igual que anar al gimnàs, saps el que et vull dir? Necessites una mica d'engranatge i...
El gimnàs és per més ràpid, el gimnàs, si deixes d'anar una setmana i ja estàs, eh?
Això també. Però, bueno, sí que és veritat que costa, estem agafant el ritme tots i bueno, a veure com anirà i que no em donin molta guerra, per favor, que ja bueno, tinc una edat. Ja...
Ai, Déu meu.
Ja tinc una edat...
Per tant, tu, ara, si has d'anar a conèixer algú, a l'hora de trencar el gel... Home, tens recursos, no?, per entendre'ns. Per exemple, per no parlar del temps, de què parlaries?
Pues mira, podríem parlar de dir-li... Tu sabies que els CDs, els compact discs, van ser dissenyats per tenir 72 minuts de música, que és exactament la duració de la novena sinfonia de Beethoven?
Ah, no ho sabia.
Ah, veus? Pues llavors pots començar amb una cosa així. És per això que t'he portat aquest disco d'Spandau Ballet i te l'he ficat aquí per a veure què passa.
És veritat que originalment duraven 72 minuts, després ho van allargar 74 i després aquells que ja abusaven fins al vorell, arribaven als 80 minuts, però que, vaja, podies acabar tenint problemes allí, eh? Però sí, és veritat, així és per això, mira.
Per la... Sí, sí, doncs mira, ja sabeu una coseta més.
Molt bé.
Vale?
Molt bé, Joel Carnicer, a veure, notícies, va.
Vale, com, igual que sabreu, com sabrà aquest home que diu... El titular diu així.
Oi.
Un ancià es presenta a urgències amb un projectil incrustat a l'anus i obliga a evacuar part de l'hospital.
A veure...
Vale? I llavors el peu d'entrada fica, amb mayúscules però amb petitet i negreta, fica surrealisme a França.
Total.
O sigui, França queda col·lapsada perquè un jubilat es fica un obús de 20 centímetres de llarg.
Ala, venga.
I 5 centímetres de diàmetre, i el diari... S'ha de reconèixer que ha sigut elegant perquè diu a través de l'abdomen. No, a través de l'abdomen no. Se l'ha ficat per lo que ve a ser tot el...
Ah, o sigui, tot el recte. Pel darrere se l'ha posat.
Exacte. I llavors, però no t'ho perdis, perquè és un home de 88 anys.
Però,
vale?
Escolta, i allò està bé carregat?
Sí, sí, bueno, clar, llavors diu que el centre, per protocol, o sigui, es veuen obligats a evacuar una part de l'edifici per poder treure el projectil.
Home, ja te digo.
Llavors, clar, no t'ho perdis, perquè això és una mica com la pel·lícula, que a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, de Algo passa con Mary, perquè diu, diversos agents de policia i de bombers es van presentar a l'hospital per valorar la gravetat de la situació i si es podia produir alguna mena de detonació.
Escolta, i portem-lo al mig del desert i allí li fan operació quirúrgica.
Exacte, no, perquè el referent d'Algo passa con Mary, no sé si segurament la majoria dels nostres oients han vist, que és quan el noi se li queda enganxat un de...
S'apuja molt ràpid la cremallera dels pantalons, per entendre.
Exacte, i se li queda enganxat un dels col·legues, i llavors hi ha una finestra al costat del lavabo i va passant tothom, del barri, bombers, tal, i el tio queda com molt traumatitzat.
I primer ve un policia i diu, què passa?
Exacte. Però això ha passat una mica igual.
Claro, mira què ha hecho este idiota, li diu. I llavors apareix els bombers. Fa, què passa? Què passa? Que no podem entrar con el camión. Bueno, vale.
De totes maneres,
bueno, s'hauria d'estudiar a veure aquest home què volia fer amb això. Bueno, vaja.
Ja, és que aquí és on està la cosa que a mi m'inquieta molt, perquè una persona de 88 anys...
Que és igual, això,
depèn,
però...
Depèn de com estiguis, és una odissea anar a l'hospital pel teu propi peu. I més, si tens una bomba de la Primera Guerra Mundial incrustada.
És que...
No? És que... Clar, llavors l'home hi va anar... Al cotxe no hi pots anar amb cotxe,
no,
perquè...
No et pots asseure.
Si seus, explotes. I llavors, pues això, llavors què passa? Que li van obrir... li van obrir l'abdomen.
Mare.
Vale? Llavors ho van fer, li van haver d'obrir la panxa per...
Mare de Déu. Però tu et penses que en aquesta edat ens hem de fer una... O, ens hem de sotmetre una operació que ens la podíem estalviar perfectament?
Correcte. Pues mira, allò que diuen de que l'edat no té número, al final serà veritat.
Sí, perquè... sí, escolta. Mare de Déu.
Déu-n'hi-do.
Bueno, pues nada, desalojan el hospital, al final todo salió bien.
Sí, vale. Exacte. I allò va ser la bomba i mai més ben dit.
Mai millor.
El cas és que després tenim una notícia de la mañana, del mateix dia, de fet, que aquesta de l'ancià, o sigui, aquell dia vaig trobar petroli, que diu, detenen un lladre que va entrar en un local social i que anava tan begut que va dormir-s'hi a dins. Vale? O sigui, a veure, jo t'explico. Això és el que passa a Palafrugell, allà al Baix Empordà, i ja només el titular m'ha fet entrar molts dubtes, no? Sí. Perquè dius, jo no sé si el lloc més adequat per entrar a robar és un local social.
Sí, sí, la veritat és que sí. Ja comencem per aquí.
Ja comencem malament. És com la gent que entra a robar als instituts els ordinadors,
sí,
i penses... A veure,
què passa,
els ordinadors
això,
que hi ha són superantics i, a més, mega funcionals i capats, perquè l'alumnat té uns ordinadors d'usuari base només per entrar a internet i poca cosa més.
Sí, 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 sí.
Vale? Llavors, si tu ja entres en un local social a robar en lloc d'en un altre lloc, ja anem malament. I després, no sóc lladre, no sóc lladre encara, a dia d'avui no sóc lladre,
encara.
Però, cometre un robatori begut, no. Bueno, en, o sigui, aquest cas no és begut.
Begut no faci res, ja comencem, no, però... per no conduir, però vull dir, no faci res, perquè el que facis ho faràs malament. A més, jo no sé si has vist alguna vegada com veus a la gent si vas sense beure o begut.
Correcte.
Si els veus atractius o no. És que això era un anunci fa molts anys, crec, que si portaves una quantitat d'alcohol a dins, doncs a tothom els veies atractius.
Ah, sí!
Quan sí, anaves a... Allò, això que es feia abans, que anaven a lligar les discoteques. Bueno, anàvem.
I ja
clar, si vas begut i tal, tothom el veus atractiu, però si vas sense res d'alcohol, doncs no. Per això et dic que si vas amb alcohol, no faiguis res. No faiguis res que no.
De fet, jo tornaré a plantejar una de les grans hipòtesis que he tingut al llarg de la meva vida, que m'ha costat anys d'investigació, que en aquest cas, o sigui, com si ets pobre, vas borratxo. I si ets ric, vas begut.
Ah, és veritat, això.
No és el mateix. Llavors, clar, la mañana s'ha comportat aquí i ha ficat que el lladre anava tan begut, en lloc de dir que anava...
Borratxo!
Que diu que s'hi va dormir a dins. I llavors... perquè es veu que no t'ho perdis. O sigui, no només allí diu, va posar-se a beure alcohol...
Ah, aquí, bueno, per acabar de rematar.
Exacte. I aquí la mañana ja... Ja, quan ja va conèixer la notícia, la mañana va canviant una mica el tarannà de la notícia, no? Perquè diu, perquè va posar-se a beure alcohol i com que anava tan borratxo, va acabar quedant-se adormit a dins del local social. O sigui,
bueno.
Aquí ja ho canvien, ¿vale?
En fi, vale. Pues res. Escolta, si bebes no conduzcas, ja saps.
Exacte. I llavors, com també si ets un gos, pues tampoc millor no condueixis, perquè diu que un gos border collie condueix uns metres i xoca contra un cotxe aparcat a Gales.
És que, eh?
Vale? O sigui, no us ho perdeu. És molt bo. La foto és molt bona, perquè surt el gos conduint el vehicle, se'l veu allí, i se'l veu que ha tingut l'accident, i el gos es queda amb les manetes, amb les potetes al volant.
Què passa?
I amb una cara...
Hacemos un parte amistoso.
I amb una cara com dient...
Però a veure, aquí el van deixar dins del cotxe amb el cotxe engegat o què?
Clar, llavors la cosa és que és molt bo. Primer és molt bo de dir que expliquin la notícia a RAC1, que digo jo, que a lo millor hi ha notícies més importants a explicar.
Igual.
No sé. Però expliquen la notícia i es veu que és molt graciós perquè, bueno, pues el gos el deixen allí un moment... agafe, comence
moment, no toques nada.
Clar, però llavors no t'ho perdis, perquè això sí que s'ha de ser agraït, perquè diu, el veí, perquè xoquem el veí, ha tret importància a la destrossa i diu, i assegura que quan va veure el gos al seient del conductor es va posar a riure.
A riure, vaja. Sí. No, vale, no li devia de fer massa mal al cotxe, si no, t'asseguro que no rius.
Bueno, ell justifica que el cotxe ja era vell i tot, però si veieu la, veieu la foto, jo us invito a que vegueu la foto.
Que fiquem perro conduciendo.
Hi ha un vídeo també, eh? Hi ha un vídeo també. Si la veieu, us ho juro que no te desperdici la careta que se li quede al gos com dient, què he fet jo?
Va, escolta, va, que anem a l'acudit.
Bueno, avui més que acudit, m'agradaria explicar-vos... Avui tinc ganes de llegir un poema, vale? Que la gent potser dirà, hòstia, tal, no sé què. No, però us explico. A mi m'agrada molt de tant en quant donar toms pel camp.
Ja,
per
però això és un canvi molt radical, eh?
Sí, però és que s'ha de, ens hem de conscienciar tots una miqueta que això va en sèrio. A mi m'agrada molt donar toms pel camp i per tot arreu, no? I m'he donat compte que allí on vaig no deixo de trobar-me botelles de plàstic, llaunes, tot que està molt malament. I dic, hosti, això vol dir que la culpa no és d'aquestes persones que ho llancen, sinó que la culpa és nostra per no haver ensenyat bé a... ensenyar aquestes coses. I llavors tu a mi me veus com un ruc agafant una bossa i emportant-me tota la brossa i tirant a la paperera, no? Mm-hmm. I llavors un dia vaig trobar un poema preciós de la Glòria Fuertes, que això als nostres oients jo crec que els hi agradarà, perquè li explica com a un nen.
Què vols, vale? Què vols, llegir un poema ara?
Sí.
Vinga,
sí.
Va.
Llavors
va.
Diu, el poema es diu Niño Tom i diu, si vas al campo, no subas por los almendros, ni cojas nidos, ni caces pájaros, ni mates insectos negros. Hay esa flor, que ahora muere entre tus dedos, sus 900 hermanas la están echando de menos. Si vas al campo, sé bueno, échate en la hierba, canta, estate quieto, no deshagas las casas de los insectos. Niño Tom, si vas al campo, sé hombre, niño pequeño.
Oh, ¿vale? Molt bé.
I trobo que és un poema preciós que s'hauria d'explicar a tota la canalla que tenim i fins i tot també als grans de cuidar el que tenim, perquè això és l'única herència que deixem quan marxem.
Pues està força bé, mira, m'ha agradat.
Molt bé, doncs ho celebro.
Molt bé, Joel. Escolta, que tinguis bona setmana.
Vinga, bona setmana, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Las mujeres embarazadas en Castilla y León contarán desde ahora con una serie de medidas para fomentar la natalidad y para garantizar información en el caso de que piensen en interrumpir su embarazo. Estas medidas tienen dos condiciones esenciales. Son universales, es decir, para cualquier embarazada, y son además voluntarias. No hay ninguna obligación de hacer uso de ellas si la mujer no quiere. Básicamente, lo que se ofrece es la garantía de asistencia por psicólogos clínicos, es decir, la implantación de un protocolo por el que las mujeres tendrán la opción de escuchar el latido del bebé durante el primer trimestre de embarazo y la extensión en el uso de ecografías 4D. Todo voluntario y para cualquier mujer que lo considere oportuno. Son medidas que, en principio, cualquier embarazada puede aceptar sin mayor problema, con absoluta normalidad. Y aquellas que piensen en abortar pueden hacer uso de ellas o no, con plena libertad. Lo que trata de aclarar el gobierno de Castilla y León es si el médico está obligado o no a ofrecer esa información. Vox mantiene que sí y el Partido Popular mantiene que no es obligatorio para el facultativo. Hasta aquí llegaría la polémica generada en esta comunidad autónoma, en Castilla y León, que los socios de gobierno de la Junta no se ponen de acuerdo en cómo tendrían que informar los médicos. Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos pues quieren llevar este asunto a la esfera nacional. No solo quieren, sino que necesitan generar ruido para así tapar las rebajas de condena a agresores sexuales como con la ley del solo sí es sí o la polémica rebaja del delito de malversación. Así que las medidas de Castilla y León son un aderezo perfecto para levantar los ánimos un tanto alicaídos del electorado más cafetero de PSOE y Podemos y, de paso, pues apartar el foco de los cuestionados cambios legales de los últimos meses. Como estamos contando en COPE, el propio Pedro Sánchez encabeza la estrategia del gobierno para presentar a Castilla y León como una especie de región insumisa con la ley del aborto por el hecho de ofrecer más información a las mujeres embarazadas, información que éstas, repito, pueden aceptar o no, libremente. Lo primero que han hecho ha sido mandar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no aplique las medidas aprobadas, un aviso con acuse de recibo, una advertencia. La Junta ha contestado que están haciendo uso de su autonomía para implantar las medidas sin contravenir la ley del aborto. Pero da igual lo que diga la Junta, porque el PSOE está viendo una baza a menos de 6 meses para unas elecciones autonómicas. Hoy tenemos a una batería de ministros y ministras por varios medios de comunicación hablando de ultraderecha, y desde luego políticamente el PSOE va a estirar este chicle todo lo que pueda y un poco más. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, tenemos, y está pasando una última hora, la actriz italiana Gina Lollobrigida ha muerto a los 95 años, según ha informado la agencia italiana de noticias ANSA. Había sido ingresada recientemente en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur en septiembre del año pasado. Y no ha podido soportar la presión y finalmente la ministra de Defensa de Alemania ha presentado su dimisión. 15 días llevaba de polémica abierta por sus famosas palabras durante el discurso de Nochevieja. Con petardos de fondo, aseguró que la guerra en Ucrania le había permitido conocer gente interesante. Así lo dijo. No fue, desde luego, la expresión más adecuada. Y los 8 millones de hogares que en España todavía utilizan bombonas de butano notarán mañana un pequeño respiro. La bombona baja casi un euro de precio y se va a situar en los 17 euros con 66 céntimos. En la Catedral de Atenas, por cierto, acaba de terminar también el funeral por Constantino de Grecia, el que fue rey de Grecia hasta 1973. Tras una vida en el exilio, el hermano de la reina, doña Sofía, será enterrado en su país natal. Don Felipe y doña Leticia han coincidido en la capital griega con los reyes eméritos. Y en este tercer lunes de enero, considerado el día más triste del año, el cardenal don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, anima a través de sus redes sociales a no dejarse vencer por el pesimismo y el desánimo. El arzobispo de Barcelona pide también valorar que hoy es un día precioso para disfrutar, para compartir con los tuyos o para acercarnos un poco más a Dios.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Gaby, tenemos que hablar de Gaby, estrella sin duda del Barcelona en la Supercopa.
De la victoria en Arabia Saudí sale reforzado el Barça, es el primer título de la era Xavi, segundo en esta época de Laporta, y hay unos cuantos nombres propios que sobresalen en este triunfo, Elena Condis.
Sin duda Xavi es uno de los grandes triunfadores, desde la pizarra le dio un repaso táctico a Ancelotti para ganar 3-1 el Clásico y levantar su primer título, el que tanto ansiaba como entrenador del Barça. Apostó por colocar a 4 centrocampistas y a Gaby como extremo izquierdo. El más joven dio un recital, marcó el primer gol y repartió 2 asistencias a Lewandowski y a Pedri para cerrar la goleada. Xavi se emociona al ver a Gaby, al que define como su corazón con patas.
Bueno, ya me quedo sin palabras porque es pura pasión, pura alma. Realmente cuando no juega, pues me sabe hasta mal, porque dice, este con lo que imprime, con lo que contagia al equipo es extraordinario, y tiene 18 años, ¿no? Hoy MVP, un gol, 2 asistencias, el corazón que le pone es extraordinario, es increíble.
En tenis abierto de Australia, primera victoria de Rafa Nadal en 4 sets sobre Draper, próximo rival Mackenzie McDonald. La otra victoria española es la de Cristina Buxa, y ha perdido Pedro Martínez, Bernabé Zapata y Jaume Munar. Y es noticia que Novak Djokovic se ha vuelto a entrenar, mañana juega contra Roberto Carballés.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns, avui, 16 de gener. Ha pujat una mica la temperatura, ja per sobre dels 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps inestable amb precipitacions i amb nevades, sobretot a zones del Pirineu, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.100 o 1.300 metres durant aquesta tarda, però tindrem nevades significatives a partir d'uns 900 metres que podran deixar acumulacions de més de 10 o 15 centímetres de neu. Situació complicada amb la borrasca Gerard, que també deixa avui un descens de les temperatures amb màximes de 5 graus a Viella. De 5 graus també serà la màxima a la Seu d'Urgell, de 9 a Balaguer i a Tàrrega, i també la màxima rondarà avui els 9 graus a Lleida capital. I si ens referim al vent, el vent serà de la component oest, de fluix ja moderat. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, serà una altra borrasca, la borrasca Fien, que també deixarà temps inestable amb cels ennuvolats i precipitacions que podran ser localment persistents al Pirineu, amb la cota de neu baixant fins a uns 500 o 600 metres amb nevades significatives i les temperatures. Demà amb les màximes seran de 12 graus a Balaguer i a Lleida, d'11 graus a Tàrrega, de 5 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. De totes maneres, fixeu-vos com està el món, que el nom de les borrasques ja fa temps que es va decidir fer un llistat, que a més es va alternant entre nom de masculí i nom femení, però és un llistat que ja està fet, i tan bon punt apareix una nova borrasca, doncs es posa el nom que hi ha a la llista. Bueno, doncs ha coincidit que la d'ara es diu Gerard, i ja ha hagut de sortir l'Agència Estatal de Meteorologia a dir que és casual, que no han estat pensant amb el Piqué i la Shakira per ficar nom a la borrasca, perquè està ple de malpensats o gent que jo no sé, o deuen d'estar avorrits de la vida o no sé què passa, però fixa't fins on arriba tota aquesta moguda entre la Shakira i el Piqué. En fi, gràcies, Moisés, va. 8 minuts i mig per sobre de la una, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
A hores d'ara segueix l'afectació 2 punts per neu a la xarxa viària lleidatana. És a la carretera C-142, d'accés al Pla de Beret, i el port de la Bonaigua. És obligatori cadenes, en els dos casos. Al port de la Bonaigua l'afectació és de 20 quilòmetres, a l'accés al Pla de Beret és de 9 quilòmetres. I és que ja saps que ens han explicat, doncs, que la neu ha arribat a aquestes cotes del Pirineu, però que, vaja, que quan fan aquestes prediccions generalitzades, doncs hem de després informar-nos localment. I és que, doncs, dir que a Catalunya farà molt vent i fred, doncs igual, com ens explicava abans l'Armando Álvarez, i que baixarà la temperatura, doncs a Lleida, ciutat, parlo Lleida, ciutat, per exemple, demà o aquesta nit, la mínima, doncs, per exemple, serà més alta. Això no vol dir que a curt termini, la resta de la setmana, doncs, anirà baixant les temperatures igual que a tot arreu, però que ens informem sobretot abans. Depèn de decisions, sobretot de coses a fer o no a fer, depenent del temps. Informar-nos bé i després, escolta, que hem de conviure, que estem a l'hivern, que si fa fred ens abriguem, ens hem d'abrigar, evidentment, i ja està. Si surts a la carretera, sempre molta cura, sempre, durant tot l'any, però quan hi sumes condicions meteorològiques adverses, encara més. Perquè el començament d'any a la xarxa viària catalana està sent nefast, nefast. Aquest cap de setmana, i a la part que ens toca, que és a la part lleidatana, una conductora de 51 anys ha perdut la vida en un accident, en una col·lisió frontal a la carretera C12 a l'alçada de Corbins, de fet al quilòmetre 153, a tocar del pont sobre la Noguera Ribagorçana. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquesta col·lisió frontal entre dos cotxes en sentit Balaguer com a conseqüència del xoc. Com t'explicava, la conductora del turisme de 51 anys ha mort i els dos ocupants de l'altre vehicle han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Un altre accident que hi ha hagut aquest cap de setmana, però no de trànsit, ha estat, doncs, en tema de caça. I arrel de tot això, la Fundació Franz Weber ha demanat una normativa pròpia i allunyar els menors d'edat de la caça després que aquest dissabte un home a Canejan perdés la vida pel tret accidental d'un caçador. L'organització ha alertat sobre la necessitat d'impulsar una normativa catalana amb l'objectiu de prevenir nous incidents com aquests. Els naturalistes apunten que l'actual llei de caça és del 1970 i que és estatal, predemocràtica i que no inclou mesures per evitar la presència de menors i els exposa als riscos. A més, ha criticat que a Catalunya, es pugui obtenir una llicència de caça als 14 anys. 14 anys, en el que s'assegura el suposa una exposició a accidents, trets negligents, caigudes o reaccions d'animals ferits. Fixa't que quan volem canviem les lleis d'una manera ràpida, d'un dia per l'altre. I ens queixem de normes que venien d'altres èpoques. Però, guaita, aquesta és del 1970 i aquí segueix. Una norma que permet a un nen o una nana de 14 anys obtenir la llicència de caça. O sigui, jo sí, en aquesta edat és massa segur obtenir aquesta llicència. Dic, no sé jo, No sé jo. Això és una cosa que s'hauria de debatre amb pros i contres, que sempre n'hi ha. Pros i contres, sempre n'hi ha. Sempre. I t'acabo explicant que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha assegurat que es mantindrà l'avenç del curs escolar i estudia la possibilitat, a més, de fer coincidir l'inici d'escoles i instituts. Diu que aquest avenç del curs escolar és una bona mesura per a l'alumnat. No sé si li ha preguntat a l'alumnat. Per pares, segurament sí, però a l'alumnat no sé si li ha preguntat. I, a més, veu raonable que aquestes escoles i instituts comencin el mateix dia. Diu que són canvis imprescindibles, que no podem tenir la mateixa escola que fa 10 anys. Home, a veure, jo abans d'aquest canvi, d'avançar el començament del dia 5 dies, el començament de l'escola 5 dies, no sé si és tan imprescindible o no, crec que hi ha d'altres històries a les escoles i als instituts per fer que això, i que sí que tenen a veure amb la qualitat de l'ensenyament. Però vaja, que això també és subjectiu, i això, doncs, cadascú ho veurà d'una manera o d'una altra, però no el veig tan determinant en l'inici de curs. És a dir, començar 5 dies abans, no el veig tan determinant quan després doncs es gasten d'altres dies amb d'altres històries. En fi, va, que fem una pausa. Re, no, ni pausa. Anem directes als bocins d'història.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tots a part així, eh? Ja ens acostarem a 2:15, bocins d'història, com tots els dilluns, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, doncs aquí ja a mitjans de gener, no? Aquesta setmana dels barbuts, demà és Sant Antoni, la festa dels pallessos i dels tres toms, recordar aquesta magnífica tradició que cada any es fa, i d'alguna manera reivindicar també un altre patrimoni important, que és l'horta, l'horta de Lleida amb les seves torres, i que encara no està decidit si aquesta famosa línia d'alta tensió que vindrà de la zona de Montagut serà soterrada, que és el que tocaria, o serà aèria.
Fixa't que ara això que deies del dia de Sant Antoni,
sí, sí,
és curiós perquè tan lleidatans que som i tanta història amb el Lleida i tot plegat, i és una festa que potser hauria de ser de les més importants de la ciutat.
Correcte.
Perquè al final, al cap i a la fi, quan parlem de l'Horta de Lleida, que és el gran tresor, la gran singularitat de la ciutat de Lleida, que és veritat, és una de les grans singularitats, i de la pagesia, i aquest any passat amb el tema de la pel·lícula Alcarràs i tota aquesta història, doncs que no ens hem d'amagar que tinguem part de la població pagesa,
al contrari,
amb dones pageses i homes pagesos, i
al contrari, clar.
És que... I quan ho celebrem, això? O quan li podem donar visibilitat? Per Sant Antoni.
Clar, clar, clar.
Per això no entenc com aquesta festa s'ha anat diluint
sí,
i diluint.
Sí, sí, sí. Jo penso que és això, la crisi que pateix la pròpia pagesia en general, doncs l'ha fet diluir. I clar, les festes les manté la gent veterana, però també la gent jove. I tot clar, i que hi ha pagesos joves...
Ja, però arriba un punt que ja ho saps, sí, hi ha poc relleu generacional, sí, per desgràcia.
Però el que passa a la pel·lícula del Carràs és una mica el missatge que dona
sí,
finalment.
Sí, correcte. No, no, a més, a nivell trenca, institucional, no? Tampoc han donat cap mena no. de facilitat perquè fills, que potser sí que haguessin volgut, doncs s'hagin incorporat o hagin seguit el llegat familiar, clar, perquè no els han ajudat de cap manera... Clar. Amb el tema de les edificacions,
correcte,
i amb d'altres històries.
Correcte,
eh?
Sí, perquè clar, el problema que tenim és que moltes explotacions familiars ara no són rentables, però probablement si s'hagués pogut, pues, sense ser la font primera, en lloc de vendre aquelles terres, pues, probablement com una segona complementació que he pogut fer,
clar.
Si s'hagués pogut establir en les cases, però no poder construir, pues, bueno, si no, veritablement és un problema, i per això aquestes agressions que hi ha contra l'Horta, que si la variant sud, que si aquestes línies d'alta tensió, doncs el que fan és encara deteriorar més aquest gran patrimoni que tenim, que sense cap dubte Lleida no seria el que és, evidentment, sense la seva vella, però sense l'Horta i sense el rec, l'aigua que arriba del riu seria totalment una altra cosa, totalment. No?
Totalment d'acord.
Doncs dit això, doncs,
bueno,
si sembla,
hem començat
sí,
forts,
sí,
no?
Sí, jo penso que...
Hem començat forts avui, però bueno, jo...
Homenatge a Sant Antoni.
Ho veig així, eh? Jo a casa, quan els meus padrins vivien, és un dia que es vivia moltíssim, ho recordo, vull dir,
sí,
ells
sí,
a casa
sí, sí,
això
sí.
era festa major, el dia de Sant
clar,
Antoni.
Clar que sí.
Però vaja, vull dir, clar, és veritat, el temps passa, canvien les generacions i bé, ni jo mateix, vull dir, tampoc ho celebrem tant com ho celebràvem. Però clar, jo recordo de petit, per exemple, que el dia de Sant Antoni amb l'escola es baixava el dia de Sant Antoni, quan tocava, dilluns, dimecres o un dijous, i es feia la...
Sí, sí, a veure les carrosses, exactament.
Les carrosses, tot plegat. Ara ja ho hem de portar cap al dissabte, ja cada poble ho fa el dia que li dona la gana per no coincidir amb el poble del costat, perquè si no la gent no hi va. Jo, mira, no ho sé.
I les carrosses, tot i que continuen sent interessants de veure-les i de denúncia, tot i que també s'ha passat la festa i el diumenge, amb la qual també perd una mica de força, però, en fi, encara continua sent una mica aquest aspecte, el que t'hi diu, reivindicatiu, i que sempre és això, polèmica.
Bueno, dit això, la setmana passada estàvem posant els deures, sobretot a les institucions, de cosetes que s'han de materialitzar, sí o sí, aquest 2023, ens vam quedar a la meitat de la llista.
Sí, es va quedar a la meitat de la llista i va quedar amb una mica demanant a la gent pues, que anés el dissabte a l'encesa de les torres, i una de les torres precisament és la primera que començarem reclamant i que, de fet, l'encesa de torres que es va fer va ser la de Moradilla, el Tossal de Moradilla, aquesta magnífica torre del telègraf.
Aquesta
òptic,
tu li tens debilitat.
Li tinc debilitat, a Moradilla en general li tinc debilitat perquè és la primera excursió però, que vaig fer independent de la meva vida.
No, i a més, si aneu per l'antiga Nacional 2,
sí.
La sortida cap a l'autovia des dels Alamús, per entendre'ns...
Sí, o passant per l'autovia, simplement passant per l'autovia també.
Es veu perfectament. I es veu perfectament.
Sí. És una torre, és l'única que tenim en Lleida, d'aquestes fetes a mitjans del segle XIX, per, simplement, a base de senyals, no de fum, perquè ja érem una mica més sofisticats, sinó a base d'una mena de... una mena d'un artilugi que amb unes barres de fusta, segons com les ficaven, ficaven les lletres, les ficaven, per exemple... En
això, això ho vam fer amb tu fa molts anys, si te'n recordes.
Sí, 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 ja ho vam parlar.
Vam parlar d'històries d'aquestes, i una d'elles, jo me'n recordo molt, perquè vam parlar d'aquestes torres que eren visibles, que estaven cada X quilòmetres.
Cada 6 quilòmetres, aproximadament.
I que, sí, sí. I que podies enviar un missatge d'aquí a Barcelona, per exemple.
Sí, no, no, era per això, de fet. I tardava, si no hi havia boira, el problema, per les nits tampoc funcionava, però si era un dia normal de sol, pues, en una horeta podies enviar un missatge que per l'època era no mas, no? Per
sí, sí, sí.
Evidentment, després ja es va inventar el telègraf de línia, que és més molt més ràpid, i això ja va quedar obsolet. Però...
De totes maneres, ja et diré que la comunicació a través d'aquestes torres, sí, si t'hi fixes, era inalàmbrica.
Sí, totalment.
Després es va fer el telègraf i eren fils.
Sí, per això. I el problema que tenien els fils és que saben el que passa a les pel·lícules dels indis, sí, que venen els dolents i les tallen i s'ha acabat.
Però fixeu-vos, la primera comunicació era inalàmbrica.
Sí, senyor, sí,
després
senyor.
Hem arribat ja a la telefonia sí, mòbil, sí, que torna sí, a ser inalàmbrica.
Sí, sí, però a vegades te feia la cobertura i aquestes coses, bueno. Amb la qual estem, i també per això que... Sí, sí, sempre teníem la part positiva i la part negativa.
Fixeu-vos, a una horeta per enviar una frase d'aquí a Barcelona, sí, però és que sí, per sí, llavors sí. Estem parlant... De quin any estem parlant?
Això, 1850-60. Sí, 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 per descomptat el Nova Mas. I la sortida de la línia aquesta era el Castell del Rei, que també va ser el que va estar en aquesta encesa de torres. I precisament des de el castell del, bueno, des del castell del Rei, per recordar que estem al Turó de la Sovella, i recordar que el Turó de la Sovella, pues sembla que aquest any sí que tindrem enllestida el que és la muralla que va caure ja farà 2 anys, sí, aquesta primavera, i que a més se comencen definitivament les obres del baluard del Rei, i això vol dir que s'ha de continuar en totes les altres fortificacions que tenim al Turó de la Sovella, al castillo principal, com a Gardeny, això sí que encara no està prevista la reparació de les muralles, però veritablement és un altre dels temes que caldria ficar-se d'una vegada, sí, no?
Llavors, la primera torre que havia direcció cap a Barcelona,
ah, sí,
és el Tossal de Moradilla.
La primera sortint de Lleida, el Tossal de Moradilla, correcte. Després era ja Belloc, ahí està el Tossal del Telègraf, encara es conserva el topònim, toquen al cementiri perquè la gent s'hi situï. D'allí saltades a Mollerussa, que estava a l'Ajuntament de Mollerussa. D'allí a Mollerussa, un altre top a Anglesola, Montperlé, que també li diuen el Tossal del Telègraf com la segona. D'allí anaves a Tàrrega, el que seria Sant Eloi. D'allí de Sant Eloi t'anaves a la Curullada, que és aquell castell que hi ha abans de Cervera. A Cervera no sabe molt bé on estaria situat. I d'allí de Cervera ja pràcticament a la Panadella. A la Panadella encara està la torre, a dalt de tot, en el que seria sobre... Ara ja no es pare tant, però tot i amb això l'Hotel Bayona continua funcionant com un dels referents de parada en el camí cap a Barcelona, i a dalt de tot se veu que hi ha una torre aquella circular, i que són torres que a més eren defensives, és a dir, que a més de tenir, estaven preparades per els atacs, perquè al segle XIX recordem que estem en plenes guerres carlines, uh-huh, i les torres aquestes estan fetes per el govern liberal, el govern oficial, però els carlins, que feien moltes ratxes i que baixaven, doncs moltes vegades assaltaven aquestes torres, i només que agafessin una torre, ja trencaven també sí, 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 la línia, sí, sí, encara que fora inalàmbrica. I per evitar-lo, doncs, eren torres que tenien la demoradia, per exemple, té un fossat, com si fos època medieval, s'accedia pel primer pis, com si fos època medieval, i sí que tenia espilleres també per ficar fusells, en aquest cas no fletxes, en aquest sentit. I tornant a l'altura de la Sovella, que és on estàvem parlant, doncs la pròpia Sovella, recordem que té assignatures pendents, com el que seria la capella de Sant Pere, el cimbori, aquella xarxa que tenim per dintre perquè no caiguin pedretes i que sempre està allí pendent, o la pròpia entrada renaixentista Santa Maria a l'Antiga. Sembla que al final potser se podrà reconduir, però ha quedat desert la part que l'Estat havia de fer de reparar la segona part de les cobertes del claustre, i malauradament la notícia negativa que van tancar l'any passat és que va quedar desert el concurs, és a dir, que els diners que hi havia ningú se feia càrrec de fer l'obra. Esperem que se pugui reconduir o recuperar. Dit això, una de les assignatures pendents és la il·luminació. La seva ja està mal il·luminada, sí, fa temps que ho diem, i aquests Nadals passats molta gent a l'associació ens lo va dir. Ara que està tanta llum, tot i que està cara la llum i tot això, però caldria ficar una mica més bona llum, i és veritat. Tenien el campanar, que potser és el que se salva, la resta té una il·luminació fatal.
I et diria que potser n'hi ha algun que falla i tot.
Correcte,
perquè hi ha una
correcte.
Part fosca de la seva vella totalment. Sí.
L'excusa és que em va caure aquella muralla, va portar-se alguns focus, amb la qual cosa...
Pues ja està, ja tenim
el tema. Però hi ha,
hi ha
una zona que no s'acaba d'entendre molt bé, que és la zona de la Porta dels Fillos, entre el que separa el claustre de la catedral, el que està sobre de la capella de Jesús, allà hi ha... I segons com vens, a vegades, passant pel pont de Pardinyes, per exemple, està independent el que queda il·luminat de la catedral del campanar, és a dir, perquè hi ha un forat al mig. Aquí s'hauria d'apostar per, evidentment, millorar aquesta il·luminació, com el castell del rei, que ja es va incorporar al seu moment, i apostar per il·luminar també la fortificació. I entendre d'una vegada que el conjunt monumental del turó seria tot. Mm. Ara tenim tecnologia que, tot i que és cara, però se podria fer amb leds i demés, i potser no tota la nit en Irla encesa o deixar alguna part. De fet, quan se va fer l'estalvi dels monuments sí que es va salvar aquesta de la retallada i se va mantenir, no? L'any passat van tenir que la Mònica ja està sonant perfectament i aquest any esperem poder fer la fase d'ubicar les campanes a lloc de lo que seria la primera planta. Aquestes campanes litúrgiques, treure tota la infraestructura que està, i això lligaria una mica amb lo que es va aconseguir l'any passat, que va ser la declaració com a patrimoni immaterial per part de l'UNESCO dels tocs de campanes manuals. Si fem això, se podria tornar a recuperar el toc manual de les campanes al campanar de la Seu Vella, el qual seria magnífic, i referents com tenim a les Borges, a la Granadella, a Cervera, probablement, o a Os de Balaguer, doncs se podria tornar a incorporar tocs de campanes manuals a la pròpia Seu Vella, que crec que estaria xulíssim, no? En aquest sentit, recordar també que la pròpia Seu Vella, des del punt de vista de que és la memòria històrica, aquest any estarà ja, se podrà veure el monument que finalment, el memorial que s'ha decidit fer a lo que és el mur de contenció de la plaça de la Sardana, de cara a recordar el camp de concentració que va estar des de l'any 39 al 42, però això no treu que també recordi que caldria tot el patrimoni de la Guerra Civil, i per això hi ha una plataforma, la de l'any 1936, que es diu així, de diverses entitats de Lleida, que reclamen que hi hagi un centre d'interpretació de la Guerra Civil i de la postguerra a la ciutat de Lleida. Precisament al desembre va haver en el ple de la Paeria una moció que es va presentar per aquesta plataforma reivindicant aquest fet, i la van aprovar la majoria de grups de l'Ajuntament per votació favorable o per abstenció, ningú va anar en contra. De totes maneres, a vegades, si no queda més que això, és paper mullat, ja ho sabem, sí. Però com a mínim està aprovat de fer aquest centre d'interpretació, que des d'una entitat, concretament, com és l'Associació Cultural Castell de Gardeny, defensem que sigui el propi Gardeny, on se podria fer en aquell edifici de comandament que hi ha a l'entrada a lo que seria l'antiga caserna d'infanteria, on se va perdre, penso jo, malauradament, del lloc on tocava l'escut, que sí que era franquista, però que formava part de lo que és l'explicació d'aquell edifici, un escut que no hi ha manera de saber com està, és a dir, encara continua estant en propietat privada, en els magatzems de Biosca, que són els que el van treure, creient que hauria d'estar com a mínim en propietat municipal, guardat, i hi ha rumors de que està trencat quan se va treure, però no s'ha pogut confirmar. Oficialment diuen que no, però diuen que sí, no sé. La bona notícia en aquest sentit seria de que...
Si no tens res a amagar, això és tan fàcil com demanar a quatre observadors que vinguin, us l'ensenyem, veieu? Està sencer.
Correcte, correcte.
Això costa 10 minuts.
Sí, sí, no, però l'hem demanat i oi, avui no podem, avui no sé què. Ja. I els observadors, clar, serien nosaltres, que seríem una mica més en aquest sentit, no? Recordar, pues, que tenim els nius de metralladores que hi ha a la pròpia Seu Vella, que sembla que sí que això hi ha ganes de... S'han fet rutes ja per explicar-los, o a la serra ara dita de Miravall a la Bordeta. També tenim encara línies aquestes de la Guerra Civil de l'any 1938, del que queda del front del Segre, a més dels impactes. Solament recorre la banqueta, veure els impactes que hi ha en el Banc d'Espanya o la pròpia Paeria, sí. O hi ha altres cases que hi ha impactes de bala de quan va estar els 9 mesos el front allà i estava blert al llarg del riu. Per tant, tot això seria una manera de recordar aquests elements en aquest centre d'interpretació, i que a Gardeny s'acabaria de rematar, doncs, fent aquest conjunt i recuperar aquelles escales amb un accés peatonal que també es va dir en el seu dia, però que de moment ha quedat en paper mullat, i que ara sembla que amb les eleccions que tenim al maig, si no el nou equip de govern sigui el que sigui, se posa mans a la cenya, aquest actual ja tindrà altres compromisos per fer, no?
No, és que havent eleccions municipals, la veritat és que d'aquí al maig poca cosa es fa.
Sí, no, això està clar, està clar. A nivell de muralles, a part de aquestes modernes que hem comentat, és recordar que queda l'assignatura pendent, la muralla romana, aquesta que hi ha al turó de la Sovella, aquesta que sempre està bruta del desús que hi ha per accessos incontrolats de gent que l'ocupa i que fa necessitats i fa usos que no són els que pertoquen. Hi ha el compromís de, al final, habilitar una neteja periòdica. I això lligaria una mica amb un altre tema que és tan interessant a la ciutat, com és el tema de les adoberies. Sembla que la Diputació de Lleida al final obrirà el seu espai en la Rambla de Ferran, a la qual se complementarà aquestes adoberies que es poden visitar a la pròpia Diputació i a la pròpia Paeria, i que serà un conjunt important per explicar aquesta història de la ciutat, a vegades no prou coneguda, de quan a l'època medieval hi havia una indústria a la vora del riu per convertir les pells dels animals en el que llavors era el cuir, la manera més usual de poder conservar aquestes pràctiques i demés coses, no? Des d'aquest punt de vista, recordar que a l'hora de reivindicar, doncs, tenim, per exemple, un element que ens oblidem molt, que està a sota del pont de Pardinyes, que és l'inici de la sèquia de Torres. Quan un va caminant pel riu, tenim dos elements patrimonials que s'haurien com a mínim de senyalitzar. Un, el que queda del pont vell, a la zona del pont vell, al costat de...
Al marge esquerre. Allí és molt visible, sí.
Sí, però no s'explica què és l'únic que queda del pont vell. Seria la obra que es va fer al segle XVIII, però seria les restes de la base. Sí,
que estaria, és paral·lel al pont vell d'ara, sí. I lleugerament desplaçat cap a Francesc Macià, per entendre'ns.
Sí, exactament. El pont vell anava, com vam parlar un dia, cap a l'avinguda de Tarradellas, per tant, se desviava una mica. Actualment és més cap a l'avinguda de les Garrigues, i per tant, des del que seria Indíbil i Mandoni, per situar-nos, faria com una mica angle agut. Sí. Llavors, aquest pilar estaria que està a l'altre costat i que sortosament se va conservar, no com la resta que es va matxacar tot quan es va fer la canalització, que crec que va ser un error tremendo, perquè hauria quedat totes les bases del pont romà.
No molestava gens.
No molestava, no? Però són aquells criteris a vegades que deien que la Confederació que no podia haver obstacles, sí. I no sé quantes coses, i al final ja tenim aquest. I l'altre, que aquest sí que està molt degradat, que és l'inici de la sèquia de Torres, una sèquia important que està sota del pont de Pardinyes mateix. És a dir, si un que va caminant i s'arriba fins a les comportes, també està al costat esquerre del riu, la sèquia de Torres, que actualment el primer tram ja està fora de ciutat, i està dintre de la ciutat, vull dir, està fora d'ús, pràcticament l'aigua, la sèquia de Torres l'agafa ara del canal de Serós abans d'arribar al Batàrrec, però seria tota l'estructura que hi ha, es veu l'inici de la peixera, la bocanada d'entrada i tot, una estructura que és d'època, sembla, del segle XVI, i caldria tenir-lo. Pues
fixa't tu que jo hi he caminat mil vegades per allí i no...
Clar, perquè passes per sota del pont, hi ha un munt de pedrotes allà,
sí.
La gent pues, no s'hi fixa, i clar, és un element patrimonial, i de cara a aquesta cultura del rec que tenim a Lleida, pues, recordar que és un element important, aquesta sèquia, que va reforçar la sèquia de Fontanet, que era la històrica, doncs és una manera de fer aquesta aposta per aquest patrimoni que fa que, el que hem dit abans, l'horta sigui el que és, no? Per tant, aquestes serien algunes de les coses que podríem dir. A nivell de museus, ja per anar tancant el tema, tenim que aquest any serà l'any del Museu Morera, la qual serà una bona notícia, sí. Que el podrem veure. El Museu de Lleida continua en la seva política positiva d'ampliar col·leccions i renovació. Per exemple, van tancar l'any passat amb la compra per part de la Diputació de Lleida, que és una de les copatrones del Museu de Lleida, de dues taules del mestre de Vielha del segle XV i que ajuden a explicar aquest gòtic tardà en el museu.
Sobretot que demanen les factures, sí. Compren material, que després no tinguem algun problema.
Sí, tot i que el mestre aquest va treballar molt per la zona de l'Aragó i l'Alta Ribagorça, per tant, té més obra a l'Aragó, el que passa és que té obra feta a Vielha, a la Vall d'Aran...
No, però que la que tinguem aquí estigui comprada i que no quedi cap mena de dubte, ja m'enteneu.
Correcte. També a nivell de museus, bueno, l'any passat hi ha un museu que va fer els 20 anys, que va ser el Roda-Roda, el Museu d'Automobilisme de Cotxes, que a vegades s'obliden que tenim una...
Aquest és un d'aquells que us recomano sempre de visitar. Correcte. Quan és la nit dels museus.
Correcte.
O el dia dels museus, que hi ha més d'un dia a l'any, sí, en el que el museu és accessible, sí, de manera, sí, totalment, senyor, gratuïta. I és ben maco,
Sí.
Hi ha un munt, d'elements.
És el gran desconegut, jo crec, dels museus de Lleida. I el Museu de l'Aigua, que també és un altre bastant desconegut, que també està molt bé, que és el Parc de l'Aigua.
El Museu de l'Aigua és la Canadiense, per
correcte,
exemple.
Correcte, sí.
Aquest és molt maco, també.
El camp de la Canadiense, que s'explica precisament com es va construir aquest canal, tant important per al desenvolupament de l'energia elèctrica a Catalunya, perquè va ser la primera obra que es va fer al 1914. S'explica molt bé tot el procés, es veu el xalet dels enginyers, i en aquest xalet s'ha habilitat part de la col·lecció del Joan Oró, que aquest any, recordem que és el del gran sí. científic nostre que va néixer a la Bordeta i que part del patrimoni seu lo va cedir a una fundació que la gestiona el Francesc Oro, un negoci seu, i ara està exposada allí, en la Parc, i es veuen des de tota la història una mica, fotografies d'en ell, elements que tenia quan estava a la NASA.
A més, és l'any Oro, aquest any.
Correcte.
Nosaltres tenim el nostre col·laborador, el Ramon Drudis.
Ah, sí.
És astrònom, que està dins de la part de programació dels actes, i que ja ens va explicar que estava molt, molt content perquè se'n parlaria. Ara falta que la gent també... fem aquest pas, d'anar a les conferències, a les xerrades o a les exposicions per acabar de saber que és un personatge nostre, caram.
Clar que sí. I aprofito per felicitar-lo per aquest programa que fa de Secrets de la Seu Vella, que està molt bé, el Ramon Drudis, lligar la Seu Vella amb el tema astronòmic, està molt bé.
Molt bé.
I fent un parèntesis, tinc... ja fa teies que ho volia dir, no sé si ens estàs escoltant avui, però diu que és un dels fans que ens escolta, és un germà marista que vaig tenir jo de petit i que ara està a les Avellanes, que ja està jubilat i retirat, que és el germà Basilio, que diu que és un forofo del programa i ens felicita i ens segueix. I si avui s'està escoltant, ho volia fer la setmana passada, però no, al final no ho vam pensar. Des d'aquí una salutació molt cordial per llamar Basilio dels Maristes molt i bé. Que segueixi escoltant com molta més gent.
I tant,
això.
I tant.
I reivindicant, Paeria, soterrani de la Paeria, és el museu pendent que tenim a Lleida perquè està deixat a la mà de Déu. Aquell soterrani sí que es pot pujar a la morra, però tot allò és un desastre i la part que hi ha sota de la mateixa plaça de la Paeria que no es pot visitar. I bé, podríem parlar de més coses... No. Probablement el museu de les joguines, però en cas, això ho deixem pel proper programa,
vale.
Ja que tenim en plan més bona notícia.
Doncs apa, Joan Ramon González, com sempre, que ha estat un plaer, els bocins d'història, que acabis de passar bona setmana.
Lo mateix, i bon Sant Antoni per tots, pallesos i no pallesos.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Entre 9 i 10 graus a la ciutat de Lleida, plovent una mica ja, encara no ha aparegut el vent, afortunadament. Ja saps que les temperatures sí que aniran baixant, però no almenys a la ciutat de Lleida aquesta nit. Demà ja en parlarem i ho farem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Ara comencem la tertúlia esportiva, la radiografia, com sempre ben acompanyat. Està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Estava llegint una altra història.
No, jo estava pensant en les temperatures, que si ho deies perquè estava molt, molt, molt l'ambient molt caldejat.
Molt
no?
Caldejat. No, no, no.
No, no, estem no. Bé, no?
Vale. Han dit que Lleida no acabarà de baixar. No, ara parlava només de temps. Espera, un moment, abans de... Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Saps que l'Agència Estatal de Meteorologia les borrasques els hi posa noms?
Sí, sí, Gerard. Aquí està.
Ja, però és que el llistat està fet des de fa temps. I ha tocat aquest, però ha hagut de sortir a donar explicacions...
Bueno, ja era hora que,
la
fos,
gent ha començat
que fos
a dir
un
coses.
Nom d'home, també.
No, 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 que... és home, dona, es van saltejant.
Encara que no li ha ficat Twingo o Casio.
Sí. Sí,
que l'Agència Estatal de Meteorologia ha hagut de sortir a explicar que tenen un llistat, que li posen nom...
Que si el posen, estava... si se diràs aquí.
Però si, és igual, si,
tot,
si li va superbé això al Gerard, és una altra acció de màrqueting bueno. I venga, i no, non-stop.
Sí, bueno. El principal problema d'aquest país són el nom de les borrasques.
Per això t'ho dic.
Demostra la República Bananera, que és Borbònia.
Igual que de Piqué i Shakira, eh?
No, igual.
Bueno, aquí
igual.
També n'hi ha per fungir.
També, eh? Perquè, a més, ha arribat a tots els sectors, aquesta història del, de
no,
la Shakira.
No, és que ja dic, això és una acció de màrqueting, vamos.
Total. Bueno, va, anem a parlar d'esports. Ràpidament, els principals equips lleidatans que han jugat aquest cap de setmana amb hoquei femení, el Vila-sana, va empatar a la pista del Telecable i l'Alpicat va caure la seva visita a Mataró, 4-2. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista, que hi ha a la pista del Barça, 6-2. I el futbol femení, l'AEM, van empatar a casa de l'Espanyol, 0-0. Un AEM femení que ha desfet, i de quina manera, el mal començament de Lliga i que a hores d'ara ocupen la setena posició amb 24 punts a 3 descens.
i a 11 del descens, que això també va bé mirar-ho. El Lleida Esportiu, que empatava ahir a casa 1-1 davant de l'Espanyol B, un punt que situa els lleidatans en la posició 12, amb 20 punts, 2 per sobre del descens i a 9 de l'ascens. Ja sé que no us agrada mirar cap dalt, jo segueixo mirant-ho. El proper dia al Camp d'Esports tornen a jugar a casa i arriba el Teruel, que només ha perdut un partit i que són els líders. En bàsquet femení, la Seu, que queia davant del València, 82-46.
Sí, però si em permets, després de classificar-se a Europa davant del Benfica, que van viatjar directament de Portugal a València, el València és el líder i, per tant...
Doncs, o sigui, va passar factura
el tema físic.
Tot plegat, potser era més important l'altre. Bueno.
Home, l'altre era classificar-se per segona ronda. I a València saps que en condicions normals no es de rascar res.
Per això, és una derrota, a voltada o no, al final són els mateixos punts. El que sí que va sorprendre és la derrota al bàsquet masculí davant del CUE, 80-74. De fet, el Força Lleida només es va imposar el tercer quart, 21-27. I també la gran victòria del Balàfia Volley a la seva visita a Xàtiva, 2-3, que ho situen, Vanessa, a la setena posició, amb 18 punts, i estan ben col·locats amb aquest vagó de mitja taula.
Sí, perdó, m'he quedat sense veu i tot. Sí, sí, bueno, és el que us dic sempre, no?
Que és... Va, que estàs molt contenta, Vanessa.
Sí, estic molt contenta.
Està eufòrica.
La veritat és que aquest partit era...
Ja ho vas explicar, que la visita a Xàtiva era complicada.
Molt difícil, molt difícil. Per a mi és el millor equip de la Lliga, el millor equip de la Lliga defensor, eh? Vull dir, és una passada. Si teniu temps i us agrada una mica el vòlei, mireu aquest partit, perquè és una pissarra de com s'ha de defensar en el voleibol, i el Xàtiva ho va fer molt bé. El que passa que nosaltres, doncs, bueno, ens va sortir tot bastant de cara, i el 5-7, doncs, en els moments claus, doncs, vam donar la cara i va caure del nostre costat, però va ser un partidàs dels dos equips.
Jo ja et pronostico que a poc a poc s'anirà quedant petit el Juanjo Garra. Dissabte vinent, jugueu a casa, 4 de la tarda, davant del Saragossa. T'ho dic perquè a poc a poc, de tant en quant, trobo persones que em diuen: escolta, hauré d'anar un dia a veure aquesta gent del vòlei.
Doncs veniu.
Aquesta gent del vòlei són el Balàfia Vòlei.
Que està molt bé. Sí, dissabte juguem contra el penúltim. Això, com sempre te diu l'Albert, no té res a veure. A més, el Saragossa sempre ens costa moltíssim, perquè són molt guerreros i a nosaltres no se'ns dona bé el seu joc. Però, bueno, esperem que el dissabte, després de venir d'aquesta victòria...
A veure, Albert, no té res a veure.
No, dius, què he fet ara?
No té res a veure, com diu la Vanessa, no. Però tu quan mires el partit del cap de setmana del Força Lleida...
Estàs apercebut d'insult.
Bueno,
però... N'ets conscient, no?
Sí, és veritat. Targeta
vermella.
Però dones per fet que es guanyarà.
Tu dones per fet.
Jo sí.
Bueno, doncs no. L'esport et demostra que no.
No, ja ho veig, em contradiu cada dilluns.
No hi arriba el petit, i en lligues tan competides, jo parlo de la meua i la del Força, que també la segueixo, és que en qualsevol moment que desconnectes, doncs te pot passar, i el Força, jo vaig veure el partit també divendres i li va passar.
Sí, jo de totes les lligues que segueixo, a nivell local i estatal, les úniques, potser sí, podries mirar classificació, és Lliga Femenina Bàsquet. Evidentment, ja València i Girona, sobretot, que estan a un altre nivell. Tot i així, doncs, no ho guanyen tot. I l'hoquei femení, on és cert, doncs, que, per exemple, aquí a Lleida, doncs, el Vilassana està dalt i el Picat està baix, però tot i així, en el Vilassana el Picat van empatar.
Sí.
Però potser sí que són les dues úniques competicions en les que aquesta diferència sí que es fa més palesa, no? Però amb la resta...
Però, a veure...
És que pots cascar a qualsevol lloc.
Perfecte.
I pots guanyar a qualsevol.
El Juaristi havia guanyat 2 partits. No?
Bueno, pues ja en té 3.
2.
Però és que divendres...
No, però jo...
Si vau veure el partit, al Juaristi, li va sortir tot. O sigui,
a veure, sí, però pot passar qualsevol cosa, però pregunto. Això vol dir que el Força Lleida no té un equip per aspirar a quedar primer? O sigui, és dels de dalt, però no té equip per quedar primer.
No.
Però l'Albert...
Però ja faries que ho dic, això.
L'Albert, que em digui... No sé, jo el que vaig veure des de fora... El nou fitxatge finalment no va poder jugar, que s'havia fet un trencament, tal qual.
Sí, bé.
Urtasun, tampoc. No? Vull dir que també va haver una sèrie de contratemps que entenc que el Gerard encuentra, no s'esperava, no? I clar, ja són 2 menys. Si ja tens una plantilla una mica més, no?, curteta, doncs només falta que no tinguis dos. Això no és, no és excusa.
No, no és excusa,
eh? Evident, eh? Però és que jo vaig veure el partit i els locals és que els hi sortia tot.
I Juaristi...
I a nosaltres no.
Però és que Juaristi, jo recordo l'any passat a Juaristi el guanyem amb un parcial de 0-14 als últims 3 minuts.
Ho vas dir?
I l'última derrota de Força Lleida al Barri Nord va ser contra Juaristi el 6 de febrer. O sigui, el que passa, bueno, pues Palencia, per exemple, guanya amb un triple últim segon de l'Ale Wintery. Bueno, però són pistes complicades. I és cert que el Força Lleida, doncs, lluny del Barri Nord, doncs, baixa molt les seves prestacions. I individualment, doncs, hi ha jugadors, doncs, que baixen molt les seves prestacions quan juguen fora de barris. Per què? Bueno, pues potser és una qüestió d'actitud, potser és una qüestió també física. Recordem que van començar com un tiro, ho va dir Nacho Lezcano després de que els guanyés amb la Lliga Catalana, i van començar com un tiro físicament molt forts, però amb una rotació molt reduïda. I després també hi ha d'altres factors, no el mateix, ara ho parlem amb el Sari, no el mateix jugar en un pavelló de 5.000 amb 3.500 persones, que jugar doncs, el de Juaristi, doncs, que és com el 11 de setembre, per entendre'ns. Els aros també són diferents, vull dir, a casa tens més apamada doncs, les mides de la cistella, sobretot les anelles, que no són totes iguals, n'hi ha més dures que d'altres. No, si t'hi fixes divendres al partit de Juaristi...
De mides sí,
que
no?
No, de mides sí,
tenen que ser igual.
Però tu els aros els pots tensar més o menys...
Ah.
Val, i no descartaria que alguns encara juguessin amb aquells arros de ferro de quan nosaltres anàvem a l'institut. No, és conya. Però sí, és cert,
i
m'hi vaig fixar molt ràpid, que tots els rebots sortien disparats. Llavors, clar, tu tens una manera de fer, no?, uns hàbits adquirits d'entrenar a casa, que tu vas a carregar el rebot d'una manera. I, clar, quan el vas a carregar sempre d'una manera, que és que a Barris Nord, on les pilotes no surten repel·lides, per dir-ho d'alguna manera, i te plantes a Juaristi, que semblava que fos una paret, doncs, bueno, doncs es van agafar molts rebots ofensius, però si t'hi fixes, la majoria van ser rebots llargs. Val? Llavors, bueno, hi ha un cúmul de circumstàncies doncs que fan que... Bueno,
i que no tenien encert, no tenien encert.
I que no tenien encert.
No, si no això, doncs no...
I que nosaltres vam començar com un tiro perquè teníem un equip fet, entre altres coses, perquè continuàvem 4 de l'any passat, i ara ho ha avançat i els equips doncs, també s'estan fent. I la llibreta de sistemes del Gerard doncs, l'ha d'anar renovant, perquè ja ens han agafat el tranquillo. Ja quan posteja Michael Carrera, per exemple, ja es tanquen amb aquesta zona 2-3 i no hi ha manera. I com que no tenim un 5, doncs que t'obri espais, que et tanqui defenses, bueno, pues, és un poti-poti, no? Potser m'estic enrotllant, però bueno, és un poti-poti. No hi ha una clau que dius, no, és que fora ens passa això. No, ens passen moltes coses.
Clar, sembla que només ho veiem quan el resultat no acompanya.
Bueno, però és que clar, és que portem 8-0 a casa i 3-5 a fora.
Clar.
Clar. I lo sí, de divendres va ser un déjà-vu d'Albacete.
Tots els
Albacete...
que s'han perdut han estat fora.
Eh? Sí, sí, però va ser un déjà-vu d'Albacete. O sigui, Albacete fem el mateix partit horrible. El que passa que, a falta d'un minut, entre triple de González i entre triple de Carrera. Divendres, amb 74-72, tenim 4 possessions. Falla 2 triples lliurats Carrera, que acaba en 34 valoració, 6è MVP de la temporada, i falla un triple lliurat Brito. Bueno.
Podria haver canviat.
Sí, hagués pogut canviar.
Si entra aquell triple de Carrera de Brito, jo estic convençut que guanyem. Per què? Perquè Juaristi havia anat tot... Pues lo mateix que va passar al Albacete. Tot el partit endavant i de repente, hòstia, un minut i aquests ja en guanyen. Oh, bueno, pues no van entrar.
Bueno. Fins al 9 fan play-off, eh?
Sí. Bueno, jo firmo que s'acabés ara la Lliga. Sí, perquè som cinquers i faríem play-off contra Guipúzcoa, que és el 6è, amb el factor pista a favor.
Clar, a partir del 6è... ja perds el factor pista.
Sí.
Bueno, veurem com va la història. Camp d'esports. Camp d'esports.
Corramos un tupido de lo.
Perquè abans... Bueno, a veure...
Un tupido o un estupido?
Jo no...
També, tot. Ni
vaig anar a veure el partit, ho reconec, no... Vull dir, ni l'he vist, ni he llegit res del partit, només hem vist resultat, només. Li he preguntat aquest matí al Sergi, que m'expliqués, que tu, fixa't, o sigui, sense tenir una escaleta de programa, jo començo a parlar de Lleida Esportiu i apareix el Sergi.
Això és perquè ens escolta.
Divina providència.
I a més, havia dit que no podia, que no puc... bueno. Bueno. Llavors, el Sergi m'explicava aquest matí que, bueno, que jugar contra els filials, que ja ho vam parlar la setmana passada, doncs és una altra història, i que tot i que l'Espanyol jugava amb un home menys des del minut 30 no sé quan de la primera part, doncs que haguéssim pogut guanyar, però també haguéssim pogut perdre al final.
Home, jo diria que sí, la primera part per mi era de Lleida, però la segona no, la segona per mi la perd l'entrenador, abans li dia a l'Albert. No sabem a què juguem la segona, no sabem els canvis. Una sèrie de coses que nos va una mica gran, però teníem que haver anat pel partit i no vam anar-hi pel partit, o sigui que jo crec que la segona part la perd Lleida.
Però parlàveu...
La perd el nostre entrenador, segons
sí,
tu.
Sí, sí, sí.
De desgast físic, no? De, que no van aguantar.
Que
no
discrepo del...
No, no, i per això...
Home, crec que l'Espanyol va demostrar ser el millor equip que he vist jo al camp d'esports, amb una qualitat tècnica molt superior, que aquí també demostraria amb el futbol base. Perquè potser aquests no jugaran a primera divisió, però que juguen al futbol professional molts, veritablement...
Bueno, ni ja... tenia tres convocats al primer equip.
És a dir, una categoria individual brillant, no?, per part dels jugadors de l'Espanyol. I jo crec que, evidentment, l'entrenador, doncs, el Lleida va dominar la primera part gràcies a un esforç físic descomunal. Bueno. Descomunal, perquè si no haguéssim tingut aquest esforç físic no dominem ni el primer minut. Aleshores, sí que per mi és l'equip on menys se pot notar l'absència d'un jugador gràcies a la gran categoria tècnica dels futbolistes. Si és el Teruel, bueno, no cal dir el Lleida, no? El Penya Deportiva, quedar-se amb 10 li és un problema. Però l'Espanyol li és un problema, però menys. Sí. Gràcies a l'elevada qualitat tècnica dels seus futbolistes. Fins i tot vam tenir el 2-0 al minut 10, però jo crec que marcant aquell gol també haguéssim patit. Perquè aleshores, quan l'equip ja no pot, ja no arriba l'aire als pulmons, perquè ha fet un gran esforç, el rival que té més tècnica, doncs s'acaba imposant.
Però hi ha una cosa que s'hi diu canvis.
Sí, però tu saps el que hi ha a la banqueta?
Vale, doncs ja, es dona igual. Canvis noves, a córrer.
És que, i ho parlàvem també fora de micro amb el Xavi, jo crec que el problema és l'Igrat...
No, Sirigan no farà miracles ahí, per damunt de les seves possibilitats.
No, ahir comença, com hem dit molts cops aquí, ahir comença amb 8 de l'any passat, i quan arriba l'hora de remenar les cireres, mira cap a la banqueta...
I veu el que hi ha.
I no hi ha res que li faci.
Diu una cosa molt bona, el canvi és per millorar l'equip sempre.
Sí.
No, empitjorar-los, que moltes vegades de Pere Martí que fa canvis per empitjorar l'equip. És a dir, els canvis és per millorar l'equip. Sí, se poden millorar l'equip amb el que havia? Aquesta és la clau de la gran pregunta.
De totes maneres...
Són igual canvis noves.
Per mi, el millor d'ahir és la roda de premsa de Celigrat, que per mi és la millor roda de premsa que he escoltat en molt temps a la sala de premsa Carmelo Moncayo. Parla del tema físic, evidentment, contextualitza, és cert que ha rebut dos gols, que han set dos golaços, és Lleida, en aquests dos partits. És cert que al Prat podem empatar i acabem guanyant, i ahir podem guanyar i acabem empatant. I sobretot hi ha una cosa que ja era hora que algú al camp d'esports toqués de peus de a terra, quan diu, bueno, és que heu d'entendre que avui ens ha visitat el Barça i la setmana que ve ens ve el Madrid.
Clar.
Amb la qual cosa, i això ho dic jo, implícitament vol dir que el Lleida és l'Almeria o el Valladolid.
És que ho som.
Aleshores...
Però tu creus amb aquest debat? És que ho som aquí, ho hem dit des d'aquesta taula, des del dia del Saguntino.
Sí, però és que el camp d'esports és la primera persona que ha fet aquesta reflexió. Perquè continuem amb la martingada de som el Lleida, la història, l'estadi...
Això no va per a res.
I al final...
Això no va per a res.
Bueno,
però qui ho diu és un home equivocat. Qui diu això és un home equivocat, perquè és important són els jugadors, els que estan al camp.
Però està bé que l'entrenador ho digui, perquè al final la realitat... És que anem camí de 20 anys sense
futbol professional... Però la grada jo crec que sí, perquè ningú va protestar a la graderia.
Però jo dic
que... Les 1.000 persones que van al camp ho tenen acceptat,
Bueno.
Algú no, però majoritàriament...
Jo el que vaig és que hem de tocar de peus a terra, assumir que anem camí de 20 anys sense futbol professional, que al camp d'esports som 1.000 i el camp d'esports se cau a trossos.
Correcte.
En la qual cosa...
I tenim els jugadors que tenim. Vale. En la clau. Però jo per acabar, mira...
Pues que algú li expliqui a Luis Pereira i a Vicente Javalcó.
Bueno, però el Celigrat ho va dir claríssimament i tots coincidim. Mira, el Lleida té un dèficit de 4 jornades negres. A casa, Saguntino, Olot, Alzira i Badalona, 1 de 12. No, però és que ara saps qui ve a casa? València-Mestalla.
Sí, home, Teruel.
Teruel. És a dir, ara venen tots. És a dir, aquí hem perdut amb el Valladolid, l'Almeria, el Cádiz i l'Elx, i ara venen Barça-Madrid, Atlético de Madrid i Atlético de Bilbao. És a dir, és el símil. Perquè ara ve el València-Mestalla, Teruel i València-Mestalla a casa. Però el gran dèficit és que han fet 1 de 12 amb aquests. 1 de 12. Real o no?
El gran dèficit.
I les passarem canutes per salvar-nos.
Aquest és el gran dèficit.
No ho sabem.
Que s'ha fet una plantilla que potser no és per baixar, però no és pels objectius ambiciosos...
Això ho sabem ja.
...que se van vendre.
Però això ja ho sabem.
No és el Barça, no?
No.
Però això ja ho sabem. I ve un Teruel que té un tros d'equip. S'ha perdut un partit del Teruel aquest any. Un.
Bueno,
un, home, no. I aquí perdrà. Home, pues serà molt complicat.
0-0, és l'empat.
Pues ja està bé, no hi ha el firmo.
És fantàstic.
No, hi ha el signo. Però és que el Teruel ha perdut una.
Sergi, a tot això, el partit d'aquest cap de setmana...
Bueno, ojalà, perquè costarà molt,
El partit d'aquest cap de setmana marca el final de la primera volta.
Sí, però jo crec que va ser el Prat.
Això és la meitat.
El del Prat va ser la clau.
Però matemàticament no, per xifres és aquest. A partir d'ara... Comencem segona volta, comencem amb el de dalt, mira, quasi millor, amb el líder, no?
No, però és que venen tots els líders a Camp d'Esports, ara.
Vull dir que ens els traiem de sobre, però també vindran els de baix.
La segona volta, no, anem a Camp del Baix, a la segona volta és molt curiós, anem fora a tots els de baix. Però tots els primers, això de Penya Deportiva, dels sis primers, van anar pel Camp d'Esports, això de l'Espanyol B, però com que ja ha passat. Dels sis primers, venen al Camp d'Esports tots.
Pues és que aquí els esperarem, no?
Sí, bé, però perquè no han guanyat els de baix a casa. Aquí hi ha el nostre drama.
Firmarem algú?
S'ha de firmar.
Sí, no, jo no pregunto. Què s'ha de firmar?
No tinc informació.
Ho sabem des de l'1 de setembre.
Claro, s'ha de firmar.
Però no hi ha cua. Però... No hi ha cua.
Ja sí, el torró ara és més barat. Que es faria, el torró ara és més barat. Que es farà l'últim dia, no?
Ah, l'últim dia hem d'esperar.
No, és que l'altre dia vaig sentir el quadro, aquest que tenen allí com a director esportiu, perquè és un quadro, vull dir, el fiquen a les rodes de premsa i no dius res, però el vaig sentir en una entrevista amb una ràdio dient que ara el supercrac aquest Musa resulta que és extracomunitari, ens ho estem, claro, i això fa que ens ho plantegem. Que dius, vale, llavors les 25 vegades que Luis Pereira ha dit que vindrà, no era extracomunitari, Sergi? Què passa, que aquest home l'han fet extracomunitari ara?
Bueno,
com va,
les nacionalitats són complicades. Això és dret internacional. Dret internacional. Una matèria que jo vaig estudiar quan vaig fer dret. No diré si vaig aprovar o no. Però que les passarem molt malament, però això ja és una certesa.
Però això és de primer.
Mira, si salvem la categoria, el dret tindrà dos ascensos.
Però
el que va fer l'any passat amb l'Alavés B i el d'ara.
Ah, bueno, vale. I si baixem, ens ficaran una categoria per
què
mi.
Dius, Ricard?
Una altra vegada encara segueixes patint per salvar la categoria.
Però a veure, Ricard, tu no vas al camp, tu has estat un partit davant de l'Alavés. Te reitero, la gent que va al Camp d'Esports, els mil que anem al Camp d'Esports, ho tenim claríssim. Ho tenim claríssim.
No
salvar la categoria és un èxit. Ara, si tu me dius que no, doncs em serà que no. Això no ho tinc claríssim.
Això no va ni mil.
Jo crec que la zona mitja sí,
però
és factible. No?
Però si és molt difícil, home,
però som el Lleida.
Va bé, això no val per a res.
Això, està picant.
No, però és que no val per a res, una tonteria.
Bueno, però és veritat, Albert, això que acabo de dir jo ara...
Ahir el Madrid no va ser el Madrid, no va jugar com el Madrid.
O el Barça no el va deixar jugar.
Clar, però vull dir, no, Madrid porta dies, eh?
Ja em toca la tecla. Ja toca la tecla.
Vull dir, però el nom dels clubs ho fan els jugadors.
El Xavi m'ha donat la mà, només arriba. Ah,
per això dic que em va semblar sensacional el discurs de Celigrat fent
claro.
De peu.
I té tota la raó.
I perquè té tota la raó.
Molt bé, Sergi Tor, que torna a marxar. Apareix i desapareix, ja està. Bé, aquí diu el que ha de dir i ja està.
No, he venit a hablar de mi libro.
Encés el misto i ja, vinga.
El tema de fitxatge sí que és una cosa que veig que és molt prioritària, però que no deu estar tan fàcil al mercat, com per portar gent.
A veure, però això és de primer de gestió esportiva, i a veure, si no te saps com van les coses, no anem bé. Vull dir, el primer tema és com s'ha de contractar, com s'ha de buscar, o sigui, això és el primer, no?
Bueno, però és que s'havia venut la moto i que ja teníem aquí una llista de gent que vindria no? Al mercat d'hivern, i aquí no...
Bueno, estem a la meitat. Estem a la meitat del mes.
Bueno.
Encara queden 15 dies.
Ah, vale.
Tranquil.
Sí.
De moment, el Sabadell es va desprendre de Juan Delgado, que per mi que ha estat un molt bon reforç, i ja ho tenia fet amb la Nucía, crec que és.
Ah, o sigui que tampoc l'ensumem, aquesta.
Però és que jo insisteixo, ho he comentat amb alguna tertúlia. El tema jurídic no està gens clar.
Ah, no, clar.
Ah, bueno, aquest és l'altre.
Jo puc entendre que els actuals gestors, abans de fotre més pasta, diguin, bueno, a veure com acaba petant això, perquè igual jo ara me gasto 100.000 euros, i el 2 de febrer... 48 hores després de tancar el mercat de fitxatges, la jutgessa diu, cautelar fora, vosaltres qui sou?
No, jo això ho entendria perfectament.
La situació és complicada.
Per tant, quan abans es resolgui, millor. Si és que això havia d'estar resolt des del setembre, abans de començar. Però
això no és un tema que tingui per la mà Lleida Esportiu per resoldre-ho ara. O sigui, tant de bo els actuals, o sigui, els que estan ara, ho tinguessin per la mà per fer-ho demà, però això no és un tema que...
Bé, jo ja sé que l'Albert no em deixa mirar la classificació, però el proper dia ve el líder a casa i el següent anem al CUE. Alguna cosa deu de voler dir, anar a casa del CUE? Casa de l'Ebro.
Mira, home, que li preguntin al Força.
Que sempre hi ha algú que està pitjor que tu.
Ja veig res.
Això vol... No, clar, pregunta-li al Força Lleida.
Bueno,
que...
va, que ens falten 2 minuts per arribar a les dues. Exhibició del Barça, ja?
Sí, 100%.
O que el Madrid no està a fi,
no,
o les dos.
Exhibició
perquè el Barça tampoc va ser tan letal ni tan esplèndid com podria semblar.
Va guanyar la tostada a l'entrenador del
Madrid. Jo crec que el Madrid li va posar massa fàcil, també.
Perquè...
No sé si és un problema mental, físic, o les dos.
No, és físic.
És la bronca del Xavi de la semifinal, no?
No, és físic, perquè el Mundial passa i que el Barça té 4 o 5 jugadors que tenen sobre de 18 a 22 anys i el Madrid els té de 30 a 35 anys. I llavors això es nota.
Bueno, però estan per renovar el Modric, el Kroos...
I cap espanyol.
Bueno,
encara continua
el tema. No, això és independentment.
La clau és el Pintus. I ara sembla que els batidos del Pintus, noi, ja no funcionen com l'any passat.
Però bueno...
No, perquè l'any passat Modric, amb 35 anys, va arribar al mes de maig, no, però, que semblava Gavi amb 17.
Però acabes de dir molt bé, Albert, al mes de maig.
Clar, clar.
Estem al gener,
eh? Ja, doncs... Pues, espera't al maig.
Per això et dic que depèn... Per això et dic que depèn...
Però venim de... Però que és una...
El cas de Modric és que el Mundial li van fer jugar tots els minuts,
eh? Claro, i totes les pròlogues.
Sí, sí. Aquí no li van perdonar ni un segon,
eh? Aquí el que s'ha de veure és això. El Mundial ha fet molt mal.
De totes maneres, és una competició que el Barça no hauria de jugar perquè no va guanyar ni la Lliga ni la Copa.
Bueno, això és l'altra cosa, de que aquest país tot funciona igual... Perquè no s'entenia ni què jugar, ni a fora d'aquest...
Bueno, però i el xou que han muntat de les dues semifinals i la final?
Quina vergonya. Sí,
és lamentable.
No estaria maco jugar al Bernabéu o al Camp Nou o en un camp neutral?
Pues està, pues
està. Com s'havia fet tota la vida.
O al Metropolitano, no?
Com s'havia fet tota la vida.
I un partit, és la Supercopa, guanyador de Lliga contra Copa.
I és un tocabat.
I si la guanya el mateix, pues no hi ha Supercopa, ja està.
I fora pròlogues, que ara no estem per fer tantes coses.
Pasa que poderoso caballero.
Sí, senyor. Albert Esquerra, sí.
Tribunal Català de l'Esport diu que s'han de repetir les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Ah. Amb tot el que això pot implicar, especialment a Lleida.
Exacte.
Pues mira.
Atenció al tema.
A veure per on va la història. Albert Esquerra, Vanessa Ortega, Xavi Pérez, bona setmana.
Igualment. Adéu. Sí.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, demà hi tornem puntuals a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar bon dilluns.